Sant Cugat a fons, de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia, amb Carme Reverte.
Rebaixar la factura de la llum de les llars a través de l'aprofitament de l'energia solar és l'objectiu de la cooperativa gestora Sant Cugat de Serveis Socioambientals que s'ha presentat fa un mes a la nostra ciutat. L'empresa ha sorgit del concurs d'emprenedoria social impulsat des de l'Ajuntament a partir de dues persones en situació d'atur i l'exalcaldable Àngel Casas. Avui volem parlar doncs d'aquesta font d'energia, de la seva utilització, dels seus beneficis. Ho fem en companyia de l'Àngel Casas, que avui ens acompanya en qualitat de conseller general d'aquesta societat cooperativa. Àngel, molt bon dia.
Bon dia.
I l'Antoni Civis, que és conseller delegat d'aquesta gestora. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Per començar, m'agradaria que m'expliquessin per què neix aquesta cooperativa. Hem explicat, diguem, quin és el motiu, que la arran de què va néixer, però per què neix? Quina és la raó principal?
Bé de bon enllà. En l'any 2008, el setembre, 15 de setembre de 2008, l'Ajuntament en ple va aprovar adoptar una estratègia europea contra el canvi climàtic en raó al gravíssim problema que estava generant a Europa i al món l'excés de CO2 que està creant una, en la capa d'ozono, doncs una capa d'efecte invernacle que es diu que està afectant molt en el present i el futur del d'allò. I per tant, van adoptar aquesta estratègia. Però haig de dir que fins ara no s'havia tirat endavant, malgrat que hi havia hagut moltes negociacions amb l'Ajuntament per mirar de posar en marxa una societat que d'allò. Bueno, finalment doncs s'ha constituït aquesta societat i la que té com a finalitat, dic, el fonament és estalviar CO2. I això a base de produir energia renovable, que es diu energia neta, però produir-me aquí, com era un dels objectius de l'estratègia aquesta, que un 20% de l'energia que consumíssim a Sant Cugat fos d'origen net i fos de tipus renovable i, per tant, produïda aquí. Però després hi havia l'altre, que és l'estalviar un 20% del CO2, que és el gran problema, i això, bàsicament, aconseguir-ho a base d'estalviar el consum d'energia. Haig de dir, per situar una mica el problema, que a Sant Cugat les persones, amb la nostra combustió i amb tot el d'allò, generem entre 850 i 1.300 grams diaris de CO2, que aplicat als habitants que som, doncs generem de l'ordre d'unes 94 tonelades diàries de CO2. Imagina't. A més, un altre dato. Ens creuen dues autopistes, una que va de Barcelona...
Que se sumen a aquestes tones que ja ens comentaves.
Sí, sí, i això genera de l'ordre d'unes 200 tonelades diàries de CO2. Els vehicles d'aquí que circulen, mentre circulen per dintre Sant Cugat, generen de l'ordre d'unes 3.000 tonelades l'any. En favorable, haig de dir, que la vegetació del Collserola, més la vegetació de l'arbrat municipal, més els jardins que hi ha, més la zona verdes, més els dos camps de golf, doncs absorbeixen de l'ordre d'unes 20.000 tonelades a l'any de CO2.
Però
tenim un gran dèficit que se'ns genera. No hem de corregir nosaltres el problema de les autopistes perquè no podem.
Perquè ja hi són.
Però vull dir, però traslladar-nos de lloc seria traslladar el problema de lloc. Per tant, vull dir, però sí que, jo voldria dir que aquest compromís d'estalviar aquest 20% de CO2 el tenim fort. I per tant, això és el que pretén aquesta societat cooperativa que s'ha creat, és d'actuar sobre la possibilitat d'aprofitar el sol. O sigui, diem que el sol surt per tothom, doncs nosaltres diem si surt per tothom, però de tal manera que hem de possibilitar que tothom aprofiti el sol que cau a casa seva per produir energia energia neta. I per altra part, que tothom, a ser, dintre del seu àmbit de vida, sigui un domèstic o d'empresa, de lloc de treball, sí? Doncs que es redueixi el consum d'energia per reduir el CO2 també a dintre del seu àmbit de treball.
Per això tant, està molt bé, però com ho fem, Antoni?
Bueno, primer, donant informació a qui aquest moment encara no estigui, però bueno, que en definitiva tothom està sensibilitzat amb el moment, i després donant a entendre que aquest estalvi també serà estalvi econòmic a la seva butxaca. Vull dir que, en definitiva, nosaltres el que fem és arribar a la gent, baix un punt de vista social i baix un punt de vista de que sent cooperant, que tampoc era la idea de la cooperativa, però el que es veu és que al final la cooperativa és l'única que pot tindre sortides. Això ho estem donant com un efecte del que a Sant Cugat fa falta, que és una cohesió social. Vull dir que aquí tenim gent de molts nivells i gent que pot fer-ho i gent que no pot fer-ho. Llavors, entenem que la cooperativa, quan es planteja un estalvi energètic en una comunitat, pues, el sol que surt per tothom, que evidentment té una teulada, però no dona perquè el seu estalvi sigui suficient perquè cada casa se'n benefici. Llavors, evidentment, hem d'entrar en una dinàmica de comprovar casa a casa les deficiències que té en aquest moment energètic, o sigui, massa consum amb la rentadora, massa consum amb el gas, massa consum... Bueno, llavors, explicant aquesta història i donant-li alternativa a un pressupost que farien les enginyeries, llavors se li pot veure que amb una previsió d'inversió que en menys de 10 anys ell l'anirà des del primer dia rebaixant i tindrà l'opció d'aquesta energia neta, perquè serà la que... I a més, fins i tot no entrarem en la dinàmica de l'estalvi, perquè també hi és a l'hora de facturar, perquè s'està consumint una cosa que ell mateix es fa, vull dir, ja no genera ni factures, ni IVA, ni tal. Bueno, això és el que nosaltres, d'una forma normalitzada, a les preguntes que ens pot fer tot possible Sant Cugatenc, li anirem incidint, o si no tenim resposta la buscarem i li anirem donant. És a dir, nosaltres el que busquem és cooperació amb tothom, vull dir, inclusiu el veí que no tingui, per dir alguna cosa, el veí que no té sol a casa seva, o com passa en les comunitats, el sol està dalt de tot, però en definitiva el del segon pis amb ell no li toca, no? És a dir, el sol és per tothom i ens l'hem de repartir, vull dir, doncs en aquest sentit, i donat també que l'Ajuntament de Sant Cugat ja està pel fet de que un habitatge nou tingui aquestes característiques d'estalvi energètic i fins i tot obligat, doncs, de la mateixa manera que tots els altres santcugatencs que tenen ja la casa a Sant Cugat, doncs, es vegin amb l'opció de poder estar a la mateixa altura, a la mateixa altura que tothom, no? Vull dir que en definitiva el que volem és donar a la societat de Sant Cugat una cohesió social.
Quan es referies abans a persones que ho poden fer, altres que no, estem parlant de costos a l'hora de poder fer la instal·lació necessària per aconseguir aquest benefici i fer ús d'aquesta energia solar?
Sí, el ser comunitari, es poden repartir aquests costos entre els que poden i els que no, dit en termes d'allò. La instal·lació que es faci, des del primer moment comença a rendir, estalviar, des del primer moment que funciona, no és una cosa d'esperar un temps, des del primer moment, i rendeix econòmicament un 10%, o sigui, diria, invertint en això, el rendiment que dona un 10%, des del primer moment. Ara bé, hi pot haver qui digui, doncs ja ho pago tot ara, I ja li comença a rendir aquest com a mínim, perquè pot ser que sigui més. Aquí té molta influència el NIBI i el cost de transport de l'energia i el cost d'allò que no hi són, o el cost de distribució, vull dir, ja, seriosament. Per tant, com a mínim li rendirà un 10%. Ara bé, però pot ser que digui jo pagar-ho jo tot de cop, això no. Llavors, ell pagant un 25% de tot això, el resto pot ser ajornat amb un crèdit a 10 anys, que el podrà pagar en menys del que estalvia. O sigui, sempre el secret és que tota la inversió que es farà, que la coneixerà i que se li demostrarà, utilitzant menys del que estalvia, podrà pagar-ho. Aquest és el fons de la qüestió. Dit d'una altra manera, viurà igual de bé, però estarà estalviant energia i estarà estalviant CO2, i no li costarà més del que li costava. En tot cas, li costarà menys que el que li costava.
O sigui, estarà portant beneficis tant pel medi ambient com per la seva vida familiar.
Per cada 1.230 quilowatts que produeixi, la teulada...
O estalvi, que produeixi la teulada...
De fet, serà un estalvi de 1.000... I acabarà amb un estalvi de 1.000 quilos de CO2.
Cada 1.230
i a nivell de consum, això significa fins i tot un estalvi de 200 euros.
De 200 euros.
Per aquesta unitat de, sí, comparativa, sí, matemàtica, bé, sí, a 1.300 quilowatts, els 1.000 quilos de CO2, els 200 euros d'estalvi... Clar, llavors, en cada cas, la enginyeria que nosaltres proposem o que es pugui proposar farà un estudi d'aquell habitatge, d'aquella comunitat, es diran exactament el que cada any, i veient el que té de facturació actualment, llavors ell mateix es veurà i tindrà que fer una revisió, perquè fins i tot no és allò que la matemàtica de... No, vull dir, procurarem que amb l'espai de 2 anys pugui fer l'equilibri de dir, bueno, no, si de veritat tu que m'estan dient o estic generant més o estic generant menys, no, vull dir, nosaltres proposem això i suposo que ho podem anar regulant. Sí. No?
O sigui que vosaltres, des de la gestora de Sant Cugat de serveis socioambientals, el que feu d'una banda és assessorar, informar, que és el que ja hem comentat. També us encarregueu d'instal·lació o assessoreu en aquest sentit?
No, nosaltres no som els encarregats. És a dir, els que fan la instal·lació són les enginyeries.
Que fan el projecte i la instal·lació.
Però nosaltres intervenim controlant a la enginyeria i controlant la instal·lació final.
Correcte.
I donat també una altra de la missió que té aquesta gestora és ser molt social. I en aquest sentit... creiem que es crea una demanda de postos de treball importantíssima que nosaltres volem donar-li sortida als minis, entre cometes, a tota aquesta gent, aquests joves que no tenen feina i que generaran la gran possibilitat de molt treball per aquesta gent de cop, si nosaltres preveiem, no? És a dir, estem plantejant-nos...
Però preveieu escola.
Sí, preveiem fins i tot
una
formació professional per 20 nanos cada any, de 20 a...
Sí.
Per les necessitats que hi ha, per donar sortida a tot això. I això té que sortir del fons social que realment representa això, no?
I el tipus de formació que s'aplicarà, quin és? Dual, eh?
Sí, és una informació dual. Vull dir que per un costat estudiaran i per l'altre estaran fent pràctiques a l'enginyeria.
O sigui que és una formació dual que és interessantíssima.
Que l'estem treballant amb el Departament d'Ensenyament i l'estem treballant amb els instituts de Sant Cugat. No?
Uh-huh. Estem parlant d'energia solar i a Sant Cugat i l'Ajuntament, que ha conscienciat del tema, doncs en alguns dels seus equipaments ja té instal·lades aquestes plaques solars. Sí. Volem saber com funcionen, sí, realment. I ens anem amb la nostra unitat mòbil fins a la plaça de la Vila, on hi ha l'Ajuntament, i la Eva Garrido. Eva, bon dia.
Bon dia, Carme. Bon dia.
Bon dia. Amb qui estàs?
Doncs estic amb David Hernández, tècnic de serveis de manteniment d'aquí a l'Ajuntament, que ens té per explicar, ens està atenent aquí a la plaça de la Vila per explicar-nos doncs una mica el funcionament i què és l'energia solar, i en aquest cas a l'Ajuntament, que té aquestes plaques instal·lades al seu terrat, doncs per a què les utilitza i aquesta energia, doncs per què es fa servir aquí a l'Ajuntament. Molt bon dia, David.
Hola, bon dia.
Doncs com anàvem dient, aquestes plaques que estan instal·lades al terrat de l'Ajuntament, la seva energia on va parar?
Les plaques que tenim aquí a l'Ajuntament són unes plaques que amb la radiació solar el que fan és crear una tensió i es produeix una intensitat i aleshores donem una potència, una energia al que és a la instal·lació en si. No? En funció es dimensiona, més gran o més petita, tens més o menys potència, la qual es genera les plaques, passa per un equip que és un inversor, que és de corrent continu a corrent alterna, i a partir d'aquí aniria a la xarxa. Les instal·lacions abans es feien totes subvencionades i anaven directament a la xarxa, i és el que tenim aquí a l'Ajuntament. Produïm l'energia al terrat i la donem a la xarxa de la companyia. La companyia després la distribueix als edificis del voltant, segons les seves demandes.
David, parlàvem de les plaques que estan instal·lades a l'Ajuntament, però també ens agradaria saber si hi ha algun oient que s'estigués plantejant el fet de posar-se plaques, quins serien els punts que hauria de tenir en compte. Per exemple, comentàvem que és més difícil potser posar plaques en una comunitat de veïns. Ara ens ho explicaràs, que potser en una casa unifamiliar. A veure, expliquen totes aquestes diferències i punts que s'han de tenir en compte.
Les instal·lacions abans de plaques eren totes de venda d'energia i amb la normativa ha anat canviant i estaven bonificades. El preu de la venda era major que no pas la de la compra de l'energia que tenies per les vivendes. Ara tota la normativa ha anat canviant i aleshores ara el que es fa és dimensionar les instal·lacions per l'autoconsum. L'autoconsum està permès i aleshores s'ha de dimensionar la instal·lació perquè tot el que tu produeixis ho puguis autoconsumir, no passar-te. Aleshores, tot el que són les instal·lacions en les cobertes, és, com les plaques van sempre a la zona de dalt dels edificis per tota la radiació solar, doncs varia molt una mica la instal·lació si és una coberta és plana, per exemple, que és molt més fàcil d'instal·lar i pot suportar millor la distribució de les plaques que en una coberta inclinada, la qual s'ha de fer una adaptació de les subjeccions a les teules o el tipus de coberta que tingui. Amb tot això, les instal·lacions també en una vivenda unifamiliar que va a un punt que és un subministrament d'una persona normal, una casa pròpia, doncs ja queda molt més clar i definit que en una instal·lació d'un bloc de vivendes en la qual és la comunitat en si que s'ha de posar d'acord.
Costa molt d'instal·lar unes plaques des del moment en què un contracta un servei d'instal·lació de plaques solars fins que arriben i li posen al terrat de casa seva o de la comunitat?
No, una instal·lació, si està primerament ben definida i tal, no és molt complicada. Té la seva elaboració, té les seves parts tècniques a analitzar, però en un mes podrien estar més o menys muntades i després a partir d'aquí tràmits per la legalització o la connexió de les mateixes. Si tenen tots els materials i està ben definit tot, la instal·lació en si tampoc és molt, molt, molt complexa.
Creus que Sant Cugat és un municipi conscienciat en aquest sentit? És un municipi sostenible? Està conscienciat en el tema de les energies renovables?
Sí, des de l'Ajuntament estem intentant fer moltes activitats enfocades a les energies renovables i aprofundir també dins del que és el municipi, el propi ciutadà. Dins del que són les normatives constructives, doncs entren tot el tema de les instal·lacions de plaques solars per l'aigua calenta sanitària que s'estan muntant i que també tenen les seves bonificacions, o altres sistemes com la biomassa, des de l'Ajuntament que també s'estan fent instal·lacions i es volen promocionar i fer-ne més, i a més també doncs, tot el tema de les plaques solars fotovoltaiques, abans estaven bonificades pels preus, ara no hi ha cap tipus de bonificació, però des de l'Ajuntament el que es vol fer és crear una línia de subvenció, segurament per l'any que ve, se volen estudiar aquest plantejament, per promocionar i potenciar tot aquest tipus d'instal·lacions. I nosaltres pròpiament tenim dues instal·lacions, una que és la pròpia de l'Ajuntament, que és de 15 kW, i una altra que és la que està al parc de Ramon Barnil, sobre la pèrgola aquella que hi ha allà, que són uns 60 kW, que ja les vam fer el 2010 i 11, i ara estem fent instal·lacions noves, una amb una línia de la subvenció de la Diputació i altres amb finançament propi nostre, per fomentar doncs, aquestes instal·lacions i que el ciutadà també les pugui veure i veure com funciona, que aquestes serien ja en autoconsum.
En aquests equipaments municipals, l'estalvi de consum, quin seria l'estalvi al final per les butxaques dels santcugatencs?
Abans, com et deia abans, les instal·lacions es dimensionaven pel màxim de potència que podien donar. Aleshores es dimensionava el màxim de coberta que tenies i el màxim de producció que podien donar. Ara es dimensiona diferent i és per reduir els costos una part. I aleshores cada instal·lació, en funció del seu consum mínim que nosaltres establim, que el consum té per les plaques que podem col·locar, doncs pot arribar a tenir un 15%, un 10% de l'estalvi del que seria el consum actual.
Perdona. Estaves parlant ara fa un moment d'aquestes subvencions que s'estan pensant de cara a l'any que ve perquè tenia ajudes, perquè la gent pugui instal·lar plaques solars. Sabem que la instal·lació no és del tot econòmica, tot i que també ens has comentat fora de micro que tot depèn, també. Però a llarg termini, quines són les avantatges reals de tenir plaques fotovoltaiques a casa?
L'energia elèctrica en si va pujant cada any. I això ho venim veient des de fa ja uns 8 anys, que ha començat a fer un creixement molt important del seu cost. Aleshores, d'una instal·lació que ara et poses, mentre més pugi l'energia, més estalvi podràs fer-ne. A la qual cosa es podrà amortitzar, estalviaràs els diners abans que no pas el que, si continues pagant el preu de l'energia pròpia. També és molt important el tema dels manteniments. Si una instal·lació la poses i no la mantens, doncs no funcionarà. Aleshores és important també tenir cura que quan facis una instal·lació, facis la pròpia instal·lació, que estigui ben feta i ben dimensionada i que tingui un bon manteniment.
Cada quants anys, potser? Cada un any, cada dos anys, cada cinc?
El manteniment se sol fer, el manteniment dur un any, que és una revisió més a fons, però igualment està bé fer-ne un seguiment per veure que les instal·lacions funcionen correctament.
Carme, què et sembla tot això que ens ha explicat el David, tècnic del servei d'aquí de l'Ajuntament de Manteniment?
Doncs molt bé, però que em sembla que encara queda feina per fer, que estem en el bon camí, això sí.
Això sí, Sant Cugat és un municipi amb consciència, doncs, de les energies renovables.
Molt bé, gràcies, Eva, la nostra unitat mòbil en companyia d'en Joan Vallvé, i cap a casa. Moltes gràcies, bon dia.
A vosaltres, gràcies, adéu.
I aquí a l'estudi, els últims minuts que tenim, els volem dedicar amb l'Àngel Casas i l'Antoni Civis per saber exactament aquesta cooperativa, un ciutadà de Sant Cugat que estigui, doncs, conscienciat i tingui interès per posar-se en contacte amb vosaltres, què ha de fer? Teniu una seu, teniu un local... On us pot trobar?
No ens trobarà enlloc. Ens trobarà en el número de telèfon, momentàriament en el número de telèfon que hem donat aquí, perquè hi han previst un local, però fins que no tinguem 25 socis, no...
Quanta gent no. Sou ara?
És que aquí els socis són... El mínim necessari econòmicament, que ja està complert, però els socis seran aquí els que facin les instal·lacions a casa seva. Aquests seran els socis.
Però per això ara no en teniu.
No, aquest mes de juny es compta ja fer-ne sis instal·lacions, que seran sis socis. Però a més també seran socis les enginyeries que facturaran aquests treballs, aquestes instal·lacions, per dos motius. Mentre el soci de...
Estem acabant el nostre programa, hauríem de deixar-ho aquí,
Àngel. Seran socis també les enginyeries, però les enginyeries són les que respondran del manteniment i de la qualitat i eficiència del treball fet, i per això també seran sòcies de la cooperativa.
Perfecte, doncs avui hem parlat d'energia solar, d'aquesta gestora Sant Cugat de serveis socioambientals, amb l'Àngel Casas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, i amb l'Antoni Civis. Gràcies. Nosaltres arribem a les notícies i després continuarem amb el Sant Cugat a fons i la tertúlia del poble.
Sant Cugat a fons, a cugat.cat.